del 10% del valor de su coche, aunque ya no lo tengan. Diles que entren en ultimomodelo.com. Reclama tu dinero con OQ.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Bombón de cremalat és molt més combatut de xocolata, més cremós i dens, més gust de cacau i amb un toc de praliné d'avellanes. Més bombón. En trobaràs al teu bar o cafeteria. Segueix a Instagram bombón.cremalat i guanya un lot bombón gratis. En sortegem un cada mes. Bombón. Més en tots els sentits.
Toc, toc. Te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions de la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
La Miranda International School, situada en un entorn natural a Sant Just d'Esvern, ofereix un ferm compromís amb l'educació a partir d'un programa acadèmic multilingüe i tecnològicament avançat. Et convidem a la nostra jornada de portes obertes el proper dissabte 17 de febrer a les 10 del matí. Inscriu-te a lamiranda.eu. La Miranda, an inspired international school. Discover, love and learn.
Actualitzada.
Més fàcil. Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Són les 6 de la tarda, un minut, obrim línies amb els serveis informatius. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Votació sobre l'amnistia, l'hem seguit en directe, i aquí hem escoltat la primera posició en contra de la llei de l'amnistia. Està Pilar Calvo, com ho tenim a aquesta hora?
Doncs està en marxa, continua aquesta votació que s'està fent per Crida, i es confirma que Junts farà caure l'aprovació de la llei d'amnistia. Els diputats del partit no hi estan votant a favor perquè creuen que la normativa no queda blindada davant l'ofensiva d'algun jutge que vinculen el procés amb el terrorisme o amb Rússia. Última hora des del Congrés a Madrid, Jordi Armenteres i Arnau Mañé.
Sí, votació en marxa en aquests moments, que és nominal, doble votació i de fet contradicció, ara l'explicàvem també. Junts acaba de votar a favor del dictamen de la llei, de la proposta que ha arribat fins al ple d'avui i que feia mesos que s'estava negociant, però com que el PSOE no li ha acceptat les esmenes, els canvis que buscava, estan votant en contra del text final de la llei. Els partits que hi voten en contra són a banda de Junts, el PP, Vox, UPN i Coalició Canària. Això què implica? Doncs que ara mateix l'amnistia queda rebutjada, es torna a una fase anterior, una batalla enrere, de nou, a aquesta negociació de tot el tràmit de la comissió. I si hi hagués èxit, el text tornaria ple d'aquí a 3 o 4 setmanes.
Tot plegat perquè Junts considera que el text de l'amnistia es queda curt. Míriam Nogueres assegura que aprovar la llei tal com està escrita ara mateix seria un tret al peu contra l'independentisme.
Aquest text és un bon punt de partida i ho seria encara més en una democràcia plena on no hi hagués ingerències. Però vostès saben que aquesta llei té forats. Forats per on la justícia prevaricadora espanyola pot deixar l'amnistia en paper mullat. Si avui podem treure'ls-hi la pilota, per què la posem al punt de penal? Si podem corregir-ho, corregim-ho.
El punt de desacord entre Junts i la resta és que el que fa referència al terrorisme. Els de Puigdemont volen que s'incloguin sense matisos tots els delictes relacionats, però el PSOE i Esquerra no volen jugar-se-la amb una possible impugnació de la llei a Europa.
Doncs a l'espera que acabi aquesta votació al Congrés dels Diputats, el president Pere Aragonès és a Brussel·les, on avui s'ha reunit amb diversos comissaris europeus per abordar diversos temes, entre els quals l'oficialitat del català a Europa i també l'amnistia. L'acompanya la consellera d'Exteriors, Meritxell Serret, que aquesta mateixa tarda feia una última crida a Junts perquè hi votés a favor, cosa que, com indiquen les votacions, no passarà.
Estem convençuts que la llei, la proposta de llei d'amnistia és sòlida, és un pas endavant en el que és la lluita antirepressiva i una mostra n'és també els esforços de qui fins ara està liderant aquesta repressió per posar-hi pals a les rodes i perquè no prosperi. Per tant, convidem a que tothom puguem acabar trobant aquest punt d'acord.
Serret no ha volgut comentar si els comissaris amb qui Aragonès s'ha reunit avui han donat suport a l'amnistia. 9 de cada 10 catalans admeten que estan preocupats per l'emergència climàtica. Consideren que els fenòmens extrems més greus són les sequeres, els incendis i les onades de calor. De fet, la població població catalana situa el canvi climàtic com el principal problema al qual s'enfronta la humanitat per sobre del terrorisme, els conflictes armats i les pandèmies. Ho assenyala un estudi de Sigma 2 fet per la Fundació AXA, que ha fet més de 5.000 enquestes arreu de l'Estat. La majoria de catalans culpa del canvi climàtic l'activitat industrial, la desforestació i el consum de combustibles fòssils. Segons l'estudi, les accions que més fan els catalans per combatre'l és evitar malgastar aliments, reciclar i comprar productes locals. Tot i això, 8 de cada 10 admeten que el preu dels productes ecològics frena la seva intenció de comprar-ne, una barrera econòmica que afecta sobretot els menors de 30 anys, tot i que són els més conscients dels problemes derivats de l'escalfament global. Tot plegat quan avui s'ha sabut que dijous l'àrea de Barcelona i Girona entrarà en emergència per la sequera. La calor ha fet que les reserves dels embassaments del sistema Ter Llobregat hagin baixat dels 100 hectòmetres cúbits abans del que es preveia. Això ha precipitat l'adopció d'aquesta mesura. I dos detinguts per robar cable de coure a la línia R4 de Rodalies entre Manresa i Terrassa. Va passar el 17 de gener a la tarda a l'altura de Castellgalí quan els vigilants de DIF van alertar-ne la policia. Quan els Mossos hi van arribar només van poder detenir un dels lladres. A l'altre se'l va detenir dies més tard. En total s'havien tret 3 mànigues de cable de 70 metres cadascun. Això va afectar 52 trens perquè es va haver de tallar la circulació. I ara els esports amb Quim Salvador.
El Barça ultima el fitxatge del migcampista suec Lucas Bergvall, de 17 anys, per prop de 7 milions d'euros més 3 en variables. El jugador ha dinat aquest migdia a Barcelona amb el director de futbol del club, Deco, i la intenció del Barça és que arribi a l'estiu amb fitxa del filial i que pugi al primer equip de manera gradual. D'altra banda, Pep Guardiola s'ha mostrat avui comprensiu amb la decisió de Xavi Hernández de deixar el Barça a final de temporada.
No es pot comparar la pressió que hi ha a Anglaterra amb la d'Espanya. És 1.000 vegades més gran la que hi ha allà que la que hi ha aquí. És molt més dur. Aquí ser entrenador és molt més agraït. És veritat que hi ha molts partits, 6 rodes de premsa cada setmana. La pressió que tu sents a Barcelona no és comparable a la de cap altre club. L'entenc completament. Completament.
Xavi ha explicat aquest migdia que va prendre la decisió a principi de temporada i que no descarta tornar a ser algun dia entrenador del Barça, tot i que considera que és impossible gaudir del càrrec. Declaracions que ha fet a la prèvia del partit de demà contra l'Osasuna a la Lliga, un partit que no podrà jugar Joao Félix, que s'ha fet un esquinç de turmell a l'entrenament d'aquest matí.
I pel que fa al temps, demà ens llevarem amb temperatures una mica més baixes que les d'avui. Al centre del dia en general seran molt semblants i fàcilment rondarem els 15 graus. A primeres hores del dia hi haurà núvols baixos en àrees de la costa i el prelitoral i boira a la Catalunya central, la Vall de l'Ebre i la Plana de Lleida. En aquest últim cas costarà més que desaparegui, però també acabarà esvaint-se.
Fins de la tarda, 7 minuts, i us he dit que en 10 minuts entràvem de ple amb la cançó We Are The World, que no us deixarà indiferents, però abans tenim una proposta gastronòmica, allò que se'n diu...
Top.
Per llepar-se els dits.
Top, top, perquè no sé si sabeu que a Barcelona hi ha un espai únic i singular on conviuen la cuina japonesa i la mediterrània.
Magic.
Parlem de Tonateca Balfagó, l'espai gastronòmic on l'autèntica protagonista és la tonyina roja Balfagó. Us podreu submergir en un disseny interior que us endinsarà de ple al mar Mediterrani. Informació i reserves a tonatecabalfagó.com. El trobareu a l'Avinguda Diagonal a Muntaner, a la ciutat de Barcelona.
Doncs ja ens acompanya a l'estudi de RAC1, com cada dimarts, Mònica Planes. La nostra assessora documental al versió RAC1, que ens porta documentals de, en fi, d'aquests que pots repassar un dia després. Avui costarà això, de fer la secció. Si seguim així, ho veig difícil. Dic que ens porta un recull del que són els documentals que van sorgint, i en ocasions fins i tot la Mònica Blanes ha de canviar el menú.
Sí.
Perquè té planificat un documental, però en surt un altre que li crida més l'atenció i aleshores ens el serveix. Mònica Planes, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Bueno, avui anem amb atenció, La gran noche del pop, amb un documental d'una hora, 37 minuts, que és la cançó, si em permets, aquesta cançó que molts boomers no saben quina és.
els boomers sí, diguem que els...
perdona, alguns que no... Sí, exacte, els boomers crec que sí que ho saben, però la resta jo ho preguntava i no sabien exactament de... Atenció a la cançó en qüestió. L'encadenament de tot un seguit d'artistes que van interpretar aquesta cançó. Bé, ara entrarem amb tota la història d'aquesta cançó, amb la Mònica Planes, però em demana per Jordi Armenteres perquè ha acabat la votació i ha acabat tal com apuntava Pilar Calvo, no?
Sí.
Jordi?
Sí, exactament, que la llei d'amnistia acaba de quedar rebutjada pel Congrés dels Diputats, 171 vots a favor, 179 vots en contra. És el que explicàvem, es necessita majoria absoluta, no n'hi ha hagut, i a més els nos superen els 6. Quins són aquests nos? Doncs els de PP, Vox, Junts, UPN, la Unió del Poble Navarrès, aquesta mena de marca blanca del PP a la comunitat de Navarra, i Coalició Canària. Ara tota l'activitat del Congrés, perquè Pedro Sánchez ha estat el primer que ha sortit de l'hemicicle, sumint, per tant, derrota, segona derrota en aquesta legislatura en una votació important. I qui s'ha quedat a l'hemicicle és Alberto Núñez Feijóo amb la seva cúpula de Gènova celebrant aquest resultat. Tota l'atenció ara la desviem a dos punts: a l'escriptori del Congrés, que és una de les sales on hi haurà les declaracions ara per assumir les conclusions del que ha passat exactament avui, i també al pati on, evidentment, allò està que bull en aquests moments perquè altera tot el calendari polític.
Qui sí que es queden i que veiem a l'hemicicle són els diputats d'Esquerra, cara de pomes agres, sobretot de Pilar Vallugera, la diputada que hem sentit en directe aquí al Versió RAC1 intervenir des de l'hemicicle, des del Congrés. Cara de pomes agres dels 4-5 diputats d'Esquerra Republicana que s'han quedat a l'hemicicle del Congrés, mentre tota la resta desfilen ja cap a casa, perquè la sessió s'ha acabat amb aquest punt únic de la llei d'amnistia rebutjada avui al Congrés dels Diputats.
Ara tothom correrà a fer declaracions amb aquest nou escenari que s'obre, amb aquest rebuig de la llei d'amnistia. Esquerra Republicana acaba de convocar roda de premsa breu d'Oriol Junqueras davant dels Lleons. Això serà a 6:45 de la tarda. D'aquí un quart d'hora també és previst que parli la vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, que ha assistit a aquesta votació des de la tribuna de convidats del Congrés dels Diputats, i el PP també acaba de convocar declaracions.
Molt bé, Jordi, doncs també on tinguem reaccions ja ho explicarem a l'antena de RAC1, i amb el vostre permís, doncs nosaltres reprenem el fil del que anàvem a explicar. La història d'aquest himne. Bueno, a veure, entrem en matèria. Documental que, quan he vist de quan és, he quedat... m'han sortit 10 canes de cop.
Sí. Diumenge va fer 39 anys...
Tela, eh?
...que es va gravar aquest tema. Recordeu que era una cançó cantada pels principals artistes nord-americans d'aquell moment, amb la finalitat benèfica, USA for Africa, per conscienciar i recaptar fons per la fam a l'Àfrica. Era una època on a la televisió es veien moltes imatges sempre de gent morint-se de gana a la televisió, i van agafar la inspiració d'una iniciativa que anteriorment havia tingut Bob Geldof, que havia fet el Live Aid, i diguem que agafen la idea d'aquí.
El Live Aid, recordem-ho, pels que no són boomers, que van ser uns concerts que es van celebrar diferent, no recordo exactament els llocs, que es van celebrar amb artistes internacionals. Crec que va ser de les darreres actuacions, si no la darrera, per exemple, de Freddie Mercury en el Live Aid, que era el concert més important que es va celebrar simultàniament a diferents punts del món per recaptar fons per ajudar, en aquest cas, l'alimentació a l'Àfrica.
Mira, van ser dos concerts que es van celebrar a l'estadi de Wembley, de Londres.
Sí, és on va actuar, que crec que va ser l'última actuació de Freddie Mercury.
Al Regne Unit, sí senyor, i al John F. Kennedy Stadium de Filadèlfia, als Estats Units.
El documental aquest, La Gran Noche del Pop, el que fa és agafar les imatges de la gravació que es va fer en aquell moment per fer el videoclip que tots hem vist de tots els artistes cantant, recupera el material enregistrat i el que fa és reconstruir la història de com va ser aquella gravació i com va ser la preparació d'aquesta iniciativa. El documental utilitza Lionel Richie com el fil conductor principal i ell explica això.
Los artistas más grandes de la generación se unieron con todos nuestros egos, con todo nuestro talento, para salvar vidas. Pero solo teníamos una noche. Al día siguiente no volverían.
Per tant, no era fàcil.
Con todos... Con todos los egos, eh?
Aquesta és una frase...
Pitjor que el vestidor del Barça.
Aquesta és una frase molt important, perquè...
Molt important, eh?
Molt important en el documental, i és com es gestionen els egos de totes aquestes... De tots aquests artistes.
No, ja veig que és el leitmotiv, eh?
Com es gestionen els egos de tots aquests artistes, i diguem que, a més, només tenien una nit per fer-ho tots junts a la vegada. És a dir, o surt o no surt, i per tant no hi ha ni cançó ni història.
Però no havia nada más caótico que intentar conducir a toda esa bola de energía creativa. Esto fue un momento histórico.
Us he de dir que és un documental que dura una hora, una mica més d'una hora i mitja, i que el veus tota l'estona amb un somriure. No pots parar de somriure veient les imatges, les anècdotes, les històries que expliquen, i a més el Lionel Richie ho fa amb molt sentit de l'humor i té com la memòria molt fresca de tot el que va passar, i les imatges que es van gravar en aquell moment, que també hi ha el càmera, entrevisten el càmera, que un dels càmeres que ho va gravar, doncs ho expliquen d'una manera molt distesa i molt divertida, i per tant és un documental amb molt sentit de l'humor. La idea la té Harry Belafonte, actor, cantant i activista que lluitava sobretot pels drets civils dels negres als Estats Units, però que també volia sensibilitzar sobre la fam a l'Àfrica. I ell es posa en contacte amb Ken Craigen. Ken Craigen era el director d'una agència de talents i era considerat una superestrella en el negoci de la música. És a dir, era un mànager que era tan famós com els mateixos cantants. Era la peça clau i amb qui tothom volia estar bé. Harry Belafonte contacta amb Craigen i li explica: ostres, per què no fem aquesta iniciativa? Es reuneixen el 23 de desembre de 1984 i la secretària de Craigen en el documental explica això.
Una mañana hubo una reunión no prevista. Llegamos y nos recibió Harry Belafonte. Esto te deja pasmada. Tienes ante ti a la realeza de Hollywood. Es legendario. Ahí supe que se preparaba algo grande.
I Craigen...
Perdona, però com que estem amb aquest problema que ara mateix ens està afectant a RAC1...
De sonor,
és a dir, que s'entre talla el que estem explicant, aquest document no interromp.
No s'entén.
O sigui que o parem, a veure, o sigui, parem i... I dic, deixem que...
Ara sembla que sona.
Ara sí que passa.
Ara.
Posa.
Estem fent tot el possible. Un moment. Àlex, no, a veure.
No corres.
Moment, no cal córrer. Dic que, com que estem fent tot el possible per recuperar el que seria una emissió normal, intentarem en aquest documental, per no perdre el fil, perquè si no serà feina en va, si cal que ens hi dediquem una estona més, i fem un operatiu que estem a punt de fer a l'antena de RAC1 fer un tot seguit de canvis perquè ho escolteu bé, però abans dit això tenim, pel que has explicat fins ara, perquè ara ens estàvem perdent amb aquest últim document, Harry Belafonte contacta aquest macro
macroagent, el Ken Craigen,
i ara seria interessant recuperar aquest últim document que jo no he sentit ni en té res,
la secretària de Ken Craigen.
Perfecte, doncs si el podem tornar a emetre t'ho agrairia.
Una mañana hubo una reunión no prevista, llegamos y nos recibió Harry Belafonte. Esto te deja pasmada. Tienes ante ti a la realeza de Hollywood. Es legendario. Ahí supe que se preparaba algo grande.
Va. Aquí comencen a sospitar que s'està tramant alguna cosa important. I Craigen, quan sent la idea que li planteja Harry Belafonte, té clar que a qui cal implicar primer és a Lionel Richie.
Craigen dijo: acabo de hablar por teléfono con Harry Belafonte y básicamente lo que ha dicho es: te necesito. Harry dijo: tenemos a gente blanca salvando a gente negra, pero no tenemos a gente negra salvando a gente negra. Eso es un problema. Tenemos que salvar a nuestra propia gente de morir de hambre. Estaba intentando que nosotros, el grupo más joven, nos implicáramos en lo que estaba pasando en África. Yo dije: por supuesto. Y no es que no tuviera nada que hacer. Tenía que presentar los American Music Awards. Justo me lo acababan de ofrecer. Estaba a punto de hacer mi gira en solitario. Pero tenía una cosa clara. Quería que Quincy estuviera implicado. Porque él es el jefe de ceremonias.
Per tant, tenim...
A veure, deixa'm apuntar, perquè els fans de Freddie Mercury sempre estan...
Sí, claro.
I em sembla molt bé, perquè jo el record que tenia és que era l'últim concert, m'apunten que em va fer un últim, una última gira, el 86, Kind of Magic. Per tant, abans de...
Perquè Live Aid va ser el 85, Toni, i a la Kind of Magic, aquesta gira va ser el 86, i el seu últim concert va ser al Festival de Newworth.
Doncs aclarit la qüestió.
Ja tenim a Lionel Richie, que sí, diu que sí, que s'implica en el
involucrat
projecte, tot i que està una mica estressat perquè li falten poques setmanes per presentar a l'American Music Awards i a més estava de gira, per tant està una mica estressat,
una mica,
però que sí.
Que endavant.
I té clar que ha d'implicar a Quincy Jones, que havia treballat amb totes les grans estrelles musicals del planeta, i efectivament el truca i el Quincy s'hi suma. I ara ve la pregunta difícil: qui fa la cançó? Decideixen primer que l'escrigui Lionel Richie amb Stevie Wonder. Bueno. Però ja veureu que en aquest documental Stevie Wonder és un personatge que dona molt de joc.
Però quan Stevie dice "ahora te llamo", tienes que saber que te va a llamar en cualquier momento. Y después de eso, tengo a Quincy al teléfono y me dice: "Yo voy a ver a Michael mañana. Se lo propongo, a ver qué opina."
O sigui, tenim Lionel Richie i Stevie Wonder.
Correcte.
Bueno, i ara
no, Stevie Wonder no contesta el telèfon.
Bueno,
i diguem que quan Stevie Wonder no contesta el telèfon, potser et pots esperar unes quantes setmanes que et torni la trucada. Per tant, com que Lionel Richie...
Diu que se'n va veure a Michael, que entenc que és a Michael Jackson.
Llavors diu, com que l'Stevie Wonder no m'agafa el telèfon, truco al Michael Jackson. I és en aquell que el Michael Jackson en aquell moment és l'artista que està venent més discos.
De modo que Stevie no me devolvía la llamada. Así que Michael y yo teníamos que empezar a componer sin Stevie. Le dije a Michael: yo puedo componer la canción solo y tú puedes componerla tú solo, pero si lo hacemos juntos con Quincy Jones tiene que ser una bomba.
En el documental ens expliquen una mica com és aquesta relació entre Lionel Richie i Michael Jackson, i tots dos junts es posen a treballar.
Me doy cuenta de que no sabe tocar nada, así que tararea todas las partes. Cintas y cintas de tu-tu-tu-tu-tu. ¿Perdón? Listas y pistas de él tarareando. Es rarísimo. O lo entiendes o no. Teníamos que identificar inmediatamente qué clase de canción queríamos. ¿Quieres una de ese tipo o quieres un himno? No, no es eso lo que estamos buscando. Ahí está. Esa es tu plantilla. Y una vez tenemos eso, ¿qué le vamos a poner encima?
Doncs perdona, però aquest que tarareja és Michael Jackson.
No, és Lionel Richie explicant la conversa que té Michael Jackson.
Que a Michael Jackson només li va dient la canció és...
Sí, totes les idees que té... No toca res, llavors us he de dir, amb aquest documental
és fantàstic, perdona,
es comprova que Lionel Richie...
Mal miraré, però...
M'agrada moltíssim, Toni.
Que hi ha la cançó, ja pel que veig, vaig intuint, i encara no hem escoltat res, vaig intuint que aquesta We Are The World
és un miracle.
És un miracle de Lionel Richie. Però, perquè, clar, es tanca amb Michael Jackson.
Jo crec que la paciència que té Lionel Richie no la té ningú. Perquè tot el que va aguantar durant setmanes, sort que ell diu que és un tio que estava acostumat a funcionar a partir de la una del matí. És a dir, ell era nocturn i estava acostumat a estar despert de nit.
Com
i això és el que fa que tingui més rendiment que la, tota la resta dels altres, de les altres estrelles.
Bueno, tenim o un Stevie Wonder, que se li encarrega a fer la cançó amb Lionel Richie, que està desaparegut.
No dona senyals de vida.
I el segon col·laborador, Michael Jackson,
que va fent tu,
que
però
la,
no.
La cançó és...
Bueno, es lo que hace también Mario Vaquerizo.
Claro. Sí, no, hombre, claro.
Y también imagino. Tengo que decir que en España hubo también un himno maravilloso, sí, que era Todos contra el Fuego, que era también de muchos
bueno,
artistas.
Bueno, no fue lo mismo.
Era nuestro We Are The
sí,
World.
Sí, bueno, no fue lo mismo.
Y resistiré.
Sí, bueno.
Lionel Richie recorda que no era fàcil treballar a casa d'algú com Michael Jackson.
Me llamaba Lionel.
Lionel.
Lionel, quiero que vayas a ver a Bubbles.
Check
out. El chimpancé. No quiero coger al chimpancé. Mientras tanto, abajo alguien se está peleando. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Guau, guau, guau! ¡Cállate, cállate! ¿Qué pasa en la cocina, Michael? ¿Qué sucede? Y dice... Oh, sí, Ricky, el pájaro Mina. Se está peleando con el perro. Porque el pájaro habla y el perro se cabrea con el pájaro.
Però... Perdona un moment, hem entrat en un moment en aquest documental a casa de Michael Jackson.
Sí, correcte. Sigui,
gossos barallant-se amb ocells.
Bueno, el primer que li diu és...
Que parla.
El Michael Jackson li diu, vés a coger el mono...
Que l'altre deia, no, és igual, però,
el mono. És com si a mi em fas agafar un mico, digui. Jo no tinc cap ganes d'agafar un... I menys jo, o sigui, un mico, on m'expliques del mico. Això per una banda. I després, clar, el diàleg que té un ocell amb un gos, no?
Exacte. Sí.
Que s'estan barallant.
Que s'estan barallant.
Segons Michael Jackson...
Crec que és un lloro.
És un lloro?
És un lloro que li diuen al gos... Xarap.
Cállate, cállate.
I el lloro, li diu.
El lloro, com que parla... I el gos li contesta.
Abordant.
El Lionel Richie s'estava tornant boig. I ja us dic que no serà l'últim animal que apareixerà.
De veritat, que sembla que el veuré aquesta mateixa nit.
És boníssim.
Va sortir de miracle.
Bé... Mentre aquest parell estan composant la cançó, a l'oficina de Craigen van intentant captar el màxim d'artistes possibles per aquesta iniciativa. La secretària, que l'entrevisten en aquest documental, no parava i ens fa referència a un objecte molt valuós en aquell moment que potser no sabíeu com es deia.
En esos tiempos no teníamos tecnología, no teníamos móviles. Las cosas no se movían tan rápidamente. Por suerte, el Rolodex de Ken era masivo. Yo solía viajar con una maleta gigante de solo Rolodex.
¿Cómo?
El Rolodex.
Què és això?
Segur que ho heu vist en moltes pel·lícules. Recordeu aquella mena de circunferència plena de targetes on hi ha números de telèfon?
Sí.
Doncs això és el que tenia la secretària de Craigen i anava amb el passant targetes i trucant a tots els representants d'artistes perquè formessin part d'aquesta iniciativa. A més, Lionel Richie estava desbordat perquè havia de presentar els American Music Awards i s'havia de preparar el guió de la gala. Però se n'adonen que això que semblava un problema acabarà sent la solució.
Como Lionel iba a presentar los American Music Awards, miramos la fecha y nos dimos cuenta de que eso suponía que vendrían un montón de artistas a Los Ángeles con los gastos pagados y que era algo que tendrían ya fijado en su agenda. Ese fue el punto crucial y dijimos, oh, Larry Klein, ¿quién viene a los American Music Awards entonces?
Clar, és una bona perfecta. Idea.
Clar, els tenien perfecta. Convocats tots pels premis.
Pels premis. La gala facilita que la majoria dels millors artistes del país estiguin a la ciutat, a Los Angeles, i això els hi va molt bé si s'han de trobar. Parlen amb Larry Klein, que és el que organitzava la gala, i ell els hi diu això.
En esos tiempos, los American Music Awards eran una cosa muy importante. Tenía a Diana Ross y a Holland Oates. Esta gente iba a actuar. Prince estaba, Madonna estaba y Cyndi Lauper. Ken Craigen me llamó y me dijo: quiero reunir a un grupo de superestrellas. Cuanta más gente mejor, para cantar una canción. Pero para poder reunir a tanta gente para grabar, tenía que ser la noche de los American Music Awards. No había otra.
Per tant, de moment el que van fent és una llista de desitjos, d'acord? Perquè diguem, veient qui està convidat en aquesta gala, doncs hi ha Prince, hi ha Steve Perry, hi ha Madonna, hi ha Cyndi Lauper, hi ha Bruce Springsteen, hi ha Bob Dylan, és a dir, la llista va creixent.
I jo també, Carina. A mi també, no l'havéis dit, no?
Sí.
També
et
convocaron.
Oye, claro.
Claro, cariño.
Pues no hi apareixes.
Què passa, no?
Que, per cert, d'aquesta llista que dius amb Carina,
claro.
Carina no hi surt, sí. I algun dels que has dit tampoc recordo que sortissin.
No, exacte, perquè què passa? Una cosa és la petició que tu fas, bueno, tots sabem què passa això a menor escala quan muntes un programa de ràdio o de tele o així, no?
Una cosa és la idea.
La idea que tens amb la gent que vols que vingui. Llavors resulta que, per exemple, Bruce Springsteen diu, ostres, és que no pot venir la gala perquè està fent un concert a no sé quina banda i tal. Doncs ja l'intentem contactar per una altra.
Manuel Fuentes, si no.
Prince, diuen, ostres, Prince i Michael Jackson no es porten gaire bé. Prince decideix que no apareix.
Ai, por favor.
És que exacte, ara t'ho anava a dir, recordo el vídeo i no em sonava que hi aparegués Prince. Prince no hi surt.
Madonna tampoc
hi surt.
Però també estaven una mica amoïnats de com es portarien Madonna i Cyndi Lauper. És a dir que tot això eren elements que es van tenint en compte a l'hora de crear...
Amb l'ego, el món de l'ego, l'ego de les estrelles.
Però la idea és que hi estigui convidat tothom. És a dir, no volen fer excepcions ni deixar ningú a fora. Mentre estan buscant els artistes per una banda, ja ens situem al 18 de gener, queden 10 dies i encara no tenim cançó.
Ja m'acreguen. Bueno, dijo, hay mucha gente esperando esta canción. No sois solo vosotros cuatro. Ay, Dios.
Quins nervis.
Dijo, creo que tenemos a Billy Joel. Y tenemos a Willy. Creo que tenemos a Tina, Huey Lewis, Paul Simon, Diana Ross, Ray Charles. Presión, 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 presión. Y lo vamos a hacer la noche de los American Music Awards. ¿De qué estás hablando? Y entonces llega Quincy. Bueno, lo que faltaba. Y Quincy dice muy tranquilamente, necesito una canción.
Vinga, doncs, necessita una cançó.
Entendré el marrón que se nos viene encima. Los American Music Awards son la próxima semana y Quincy no puede hacer absolutamente nada hasta que nosotros no tengamos una canción.
Doncs s'han de posar les piles ràpid.
Clar, Quincy Jones, que és
el director.
Que era l'artífex del gran èxit del disc de Thriller de Michael Jackson.
Sí. Exacte.
Un director impressionant.
I els hi diu, poseu-vos les piles ràpid perquè jo necessito treballar. Clar. I perquè, a més, aquesta cançó se l'han d'aprendre tots els artistes.
Que la cançó, si no recordo malament, tal com has explicat, l'havien d'escriure Lionel Richie, Wonder,
que
i Michael Jackson.
Que us he de dir
un mico món i mico
més a veure el mico i el loro amb el gos.
Però ja se sap que hi ha gent que sota pressió treballa millor, sí. I per tant, si posen Lionel Richie i Michael Jackson, s'hi posen seriosament.
No sé com passó a continuació, però estàvamos poseïdos lanzando idees i tot lo que nos parecía bien. A mí se me ocurrieron unos cuantos acordes. Y Michael dijo, wow. Vale. Encima de... magia. Ahora teníamos una plantilla con balbuceos y sin palabras.
Més o menys aquí ja saben una mica com sonarà. Ja tenen la música, ara cal afegir-hi...
Però fixa que Michael Jackson torna i...
Sí.
Però no poso una lletra.
Ara Michael Jackson s'aplica amb el tema de la lletra.
Somos el mundo. Fue probablemente una frase de Michael.
Ah, mira tu.
Ara.
We are the children. ¿Somos el qué? Somos los que hacemos un futuro más brillante. Por el rabillo del ojo veo unos discos que se caen al suelo y oigo ¿Qué demonios es eso? Miro por encima del hombro y veo un pedazo de serpiente.
¡Hostia!
Y Michael dice, ahí está. ¡Oh, Dios mío! Se le había escapado la serpiente en la habitación. Ha salido cuando nos ha oído cantar Lionel y quería conocerte. Quería saludarte. Me encima. Tengo que salir de aquí ya. Me puse a gritar como si fuera el fin. En las pelis de terror, el negro siempre la palma.
¡Ay, qué bo!
Gran Lionel Richie.
Bravo, bravo, boníssim.
Escolta, però perdona.
Però posa't en situació. A tu et dóna un patatús, Toni.
Home, a mi m'agafa el cas.
T'agafa el cul.
No, m'agafa. Jo ja no estaria fent el documental. Hauria
una
mort.
Una serp,
d'un atac de cor, hauria mort. Però perdoneu, jo tinc la sensació que el Michael Jackson està molt malament.
Molt malament. No estava gens fi, eh?
Supertorrat, perquè ell li diu que surt la serp a saludar-lo.
Sí,
i
clar,
que l'havia perdida.
Conèixer. Home, i que la saludar. Serp és la que decideix que la cançó va bé, sí, perquè diu, ha sortit la serp quan estàvem cantant. És a dir, que la
el pobre.
Només vol saludar.
No, et demostra que, bueno, aquest home...
Mentrestant es cullen...
No t'hi acostis.
No. Per moltes raons, més enllà
exacte,
de la serp.
Sí, perquè, clar...
Es cullen un estudi de gravació, sí, que havia de ser secret, i el Michael Jackson i el Lionel Richie li ensenyen la cançó a Quincy Jones, que queda encantat amb la cançó.
Li encanta, Quincy Jones li encanta.
I arriba el moment que els dos cantants han de gravar la maqueta perquè la resta d'artistes sàpiguen com sona. I per tant...
I s'aprenguin la lletra i la melodia.
Correcte. I això els hi enviaran una cinta, i quan ja estan a l'estudi gravant la maqueta, qui arriba?
Stevie Wonder.
Home, correcte. Stevie Wonder!
Y justo en medio de la sesión aparece Stevie. Pensaba que estábamos escribiendo la canción. De modo que Quincy dice, hablo yo con él. Y Quincy se lo lleva al pasillo y le dice, ya hemos terminado de componerla, estamos grabando la maqueta. Y Stevie dice, vale. Estaba sorprendido. ¿Cómo es que nadie me lo ha dicho? Bueno, te lo dijimos hace 3 semanas, ¿no? Pero en ese momento, la criatura ya estaba naciendo.
Veig que quan has d'acabar amb Stevie Wonder ho has de fer amb una previsió de 3 setmanes, un mes.
Però no s'enfada, no, Stevie Wonder? Diu, vale.
O sigui,
aquell ego no en té gaire. Interpreto per aquesta resposta, perquè un altre s'hauria enfadat, eh?
Bé, diguem que l'Stevie Wonder vol fer aportacions en algun moment de la cançó que li han de dir, mira, Stevie, que sort que Quincy Jones i Lionel Richie van molt alhora, i hi ha moments que el Quincy diu, ja me l'emporto jo. Però la veritat és que és molt divertit, i sobretot el duet Stevie Wonder Ray Charles.
Sí, i Ray Charles, que també hi surt a la...
Recordo que tots dos són invidents.
Sí.
I per tant, diguem que fan pinya. I quan el Ray Charles vol anar al lavabo, Stevie Wonder li diu, no pateixis, jo t'ensenyo el camí. No. Llavors, que els altres els han d'anar perseguint i fan molta broma tota l'estona tots dos. És a dir, que tot sempre és molt divertit i tots tenen molt sentit de l'humor. Bé, un cop han acabat la maqueta, envien la cinta, la partitura, la lletra als artistes. I ho explica això la secretària de Craigen.
Tenia una pila de 50 cintas de casete que enviamos a los agentes. Algunas fueron directamente a los artistas.
Ara parlen els artistes que reben la cinta en el documental, eh? Per aquest ordre sentireu què diuen Huey Lewis, Smokey Robinson, Kenny Loggins i Bruce Springsteen sobre aquell dia.
Fue un momento interesante. Acabábamos de sacar nuestro primer gran éxito y recibí la cinta. En aquellos tiempos era el casete con la canción y la invitación, y reproduje la cinta en el coche. Yo no conocía ni a Lionel ni a Michael, así que era una invitación increíble. Y recuerdo haber pensado, oh sí, esto va a ser un gran éxito.
Recuerdo que me enteré de esto porque Lionel me llamó. Y Lionel era mi colega, mi hermano, así que ya está. Para mí era suficiente, no tuvieron que chantajearme ni nada de eso.
El despacho de Quincy me mandó una copia. La escuché un par de veces y me pareció que tenía un estribillo memorable.
Cuando la oí por primera vez, pensé que era muy amplia, como tiene que ser una música que lleve tantas voces. Así que dije, vale, está guay.
Aleshores, arriba el moment de fer la feina delicada.
A veure.
Distribuir les veus. Truquen a Tom Baylor, que és un arranjador vocal. Falten dos dies per la gravació. Estem a 26 de gener de 1985. Ho fan a casa de Lionel Richie. Ja entendreu per quin motiu Lionel Richie diu fem-ho a casa meva i no a casa de Michael Jackson.
Sí, no, clar.
I explica...
Li pot sortir un, no sé, un cangur i li pot...
El tigre o el
lleó. Li pot fotre un cop de puny.
Per exemple.
I explica el mètode que Tom Baylor fa servir.
Acabamos en mi casa. Tom Baylor estaba allí con Quincy y allí en mi salón tenían un abanico. Tenían los nombres de todos los artistas en el suelo. Bien, ahora teníamos que hacer los arreglos para las voces. Había que seleccionar quién iba a hacer los solos. Pero eran solos de media frase y tenían que ser con tu sonido, tu estilo, tu tesitura. En media frase.
Y Baylor explica el criteri de com ordena les veus.
Empezamos a escuchar a todos los artistas que iban a hacer un solo. Buscando diferencias, contrastes. The Boss tiene un sonido sucio. Y pensé en Kenny Loggins después. Kenny tiene un sonido limpio que era perfecto para después de Springsteen.
La vermalla. La vermalla.
Baylor estaba estudiando la tesitura vocal de la gente porque quería asegurarse de que todos estuvieran muy cómodos con lo que tuvieran que cantar.
Habiendo trabajado con Tina antes,
vermalla.
La puse muy grave porque su voz es muy cálida ahí abajo. Y luego teníamos a Steve Perry. Su tesitura en ese registro es electrizante.
Cindy,
su voz es enérgica. Incluso en Girls Wanna Have Fun. Oh, me encanta Hiwi, pero no todos los artistas iban a tener un solo.
No conozco ninguno.
No.
Ni uno, ni uno.
És cert, no tots els artistes van tenir,
no,
un so.
No. I això a vegades
s'havia d'encaixar.
Es sí, molesta.
Clar. Home, clar. Com és que aquest canta dos paràgrafs i jo en canto mig o no canto.
O no canto, o no estic només fent els cors.
Exacte.
Com gestionen la relació entre els artistes?
I també le preocupava com los iba a colocar. Y eso llevó a algunas discusiones interesantes sobre cómo se iba a combinar a la gente.
Yo pensaba que lo que íbamos a hacer era que vinieran y entraran uno a uno en la cabina y cantaran el solo. Quincy dice, no. Tardaríamos 3 semanas. Haremos un círculo en la sala con todos los micros y que cada uno cante su parte delante de los demás.
Había gente ahí problemática. Cyndi Lauper era una de ellas. Y Stevie Wonder también. Quincy dijo, empecemos por el principio. ¿Qué vamos a hacer en cuanto lleguen al estudio? Teníamos que organizar a todo el que viniera y procurar que no hubiera momentos de inactividad. Tenía que ser un continuo, porque si parábamos un momento, la cosa iba a ser un caos.
El que decideixen, i em va semblar molt intel·ligent, és que només poden anar-hi els artistes. No hi poden anar managers, no hi poden anar representants, no hi poden anar assistents, no hi poden anar secretàries, no hi poden anar fans.
L'entorn, no hi pot anar l'entorn, ara que parlem tant d'entorn.
Exacte. I de tal manera que queden tots els artistes solets, tancats en aquell estudi on el director i l'organitzador, el Quincy Jones i el Lionel Richie, són un més de tots aquests col·legues. De tal manera que tothom es transforma en
persona. En persones, diguem, no? En persones normals.
Que tots s'esforcen en ser normals perquè ningú... Bé, us he de dir que a alguns els hi costa més que als altres, eh? També aquí aniran sortint problemes, addiccions, algunes cosetes d'alguns dels personatges. Però, en tot cas, tots fan un esforç per passar-s'ho bé junts i tornen una miqueta a l'essència dels seus personatges. Finalment arriba el dia de la gala dels American Music Awards i, per tant, de la gravació de We Are The World, que la faran a la nit, quan s'acabi la gala. Lionel Richie presentava la gala, va guanyar 6 premis i va fer 4 actuacions. I després de fer tot això, vesten als estudis de gravació
a gravar
i a organitzar tota aquesta gentada. S'hi passaran tota la matinada, començaran al vespre i acabaran a les 8 del matí. Amb prou feina sabien qui arribaria, perquè estava clar que alguns marxaven directament de la gala, altres que estaven a la gala es feien el ronso, jo hi aniré, jo no hi aniré, per tant, al final acabava sent un misteri, i després tots els que estaven lluny, a Las Vegas, a Nova York, a altres estats dels Estats Units, no tenien clar si podrien arribar a temps, a més hi havia nevades, hi havia situacions climatològiques que feien difícil l'arribada dels avions, per tant, en certa manera, era una sorpresa. El Lionel Richie penja a la porta un cartell que posa "Deixeu el vostre ego a la porta".
M'encanta.
Això és bo, eh?
Sí. I, per cert, mentre s'està celebrant la gala, el Michael Jackson no hi va i es queda preparant tot el tema dels micròfons, les gravacions, que tot estigui ajustat per quan arribi la resta. Michael Jackson, us he dit, té una actitud absolutament discreta i disciplinada al llarg de tota la gravació. Bé, fins aquí us hem explicat la prèvia a aquesta gravació. Si voleu saber com és la gravació,
moltes ganes de veure-la.
Ho trobareu en el documental La gran noche del pop a Netflix, 1 hora i 37 minuts.
Bueno, deixa'm dir que, a banda que el document amb el Penso Mirai, que és un document històric, perquè és una cançó històrica, tot hi ha un fet que ara és molt inaudit, que és aglutinar tot aquest seguit d'artistes que hi surten en aquesta cançó, que ara avui en dia, com que tot es fa per pistes, jo t'envio el so i al final, o sigui, fins i tot podríem dir que amb intel·ligència artificial faries que un està al costat de l'altre.
I no cal que es vegin mai.
I no cal que es vegin mai. Per tant, aquí estan tots junts, els veus que estan cantant un al costat de l'altre, donant-se pas un al costat de l'altre, i ja en el seu dia aquest vídeo va ser magnífic, i ara recordar-lo també no deixa de ser històric, perquè, repeteixo, avui en dia això no es porta.
Totalment. Fins al punt que Diana Ross, quan es va acabar a les 8 del matí, plorava. I li van dir, per què plores? I va dir, perquè això no passarà mai
més.
Veus?
Mira, doncs
era
Diana,
conscient
Diana
ja del que acabava de viure, sí, sí.
Ja fa falta.
Mònica Planes, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies per la feina. En 4 minuts tornem. Fins ara mateix.
Aquest any nou, el 100% d'energia a Basic Fit. A casa o al gimnàs de la cantonada. Apunta-t'hi ara. Gaudeix de 6 setmanes extra i emporta't una motxilla. Torna't a sentir bé i converteix el fitness en una activitat essencial. Només queden 3 dies. Basic Fit.
Andrea Bocelli, després d'exhaurir les entrades del seu concert a Barcelona, anuncia una segona data. 30 d'abril, Palau Sant Jordi. Entrades a andreabocelli.com.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
L'Orquestra Simfònica del Vallès et convida a celebrar la vida amb la Sinfonia número 6 de Beethoven, La Pastoral. A més, escoltarem Cantos i Revueltas de la mà del seu autor, Pacho Flores, acompanyat pel quatro veneçolà de Leo Rondón i l'obra Accents Catalans de Lisenda Fàbregas. Dissabte 3 de febrer al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions de la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
La Calòrica torna als escenaris amb l'èxit Fairfly, una comèdia corrosiva sobre els nous emprenedors i els somnis de triomf empresarial. Una crítica al vertiginós i precari món laboral. Aquest febrer, La Calòrica a l'Espai Texas. Venda d'entrades a espaitexas.cat.
Si per tu el bar és el lloc on esmorzes cada matí, si 433 et sona un codi de desbloqueig o si creus que Pichichi és una salsa mexicana, no ets qui busquem. Torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor mister i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'APP de Mister. Hi ha molts premis en joc.
Aconsegueix amb La Vanguardia la guia de vins 2024 amb els 100 vins que no pots perdre't seleccionats pels nostres experts col·laboradors. Emporta't la guia de vins, guardonada com el millor llibre europeu de vins per només 9,95 €, aquest cap de setmana amb La Vanguardia.
Actualitzada, renovada, més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. Versió RAC1.
A Lidl sabem que les tradicions són cultura, per això volem continuar apostant per proveïdors molt d'aquí. Aquesta setmana gaudeix de la nostra selecció de carn com la nostra botifarra extra familiar a 3,69 € 700 grams. Lidl, és d'aquí, és bo.
El 4 de febrer, Barcelona obre el Mundial de Trial Indoor 2024. Arrenca la cursa pel títol amb Toni Bou, Adam Raga, Busto i Marcelí al Palau Sant Jordi. I torna l'únic duel indoor Bristow-Avellan amb el Women's Trophy. El 4 de febrer, viu l'Universae Trial Indoor de Barcelona. Un gran espectacle per a tota la família. Entrades a rpmticket.com. RAC1, emissora oficial de l'Universae Trial Indoor de Barcelona.
¿Te imaginas abrir tu ventana en cualquier parte del mundo y...?
No digas más.
Reserva tu crucero por 50 € con grandes descuentos, ventajas especiales y sin gastos de cancelación y descubre qué es lo que tiene estar de crucero con Nautalia Viajes.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Si per tu el bar és el lloc on esmorzes cada matí, si 433 et sona un codi de desbloqueig o si creus que Pichichi és una salsa mexicana, no ets qui busquem. Torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor mister i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'APP de Mister. Hi ha molts premis en joc.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 € de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 € de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Torrons Vicenç us ofereix el temps afegit de la versió RAC1.
Doncs ja tornem a ser amb vosaltres, amb ens Panoc. Saludem Edgar Fornós, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda, família,
som-hi. Com estàs? Avui plat fort, eh? Avui explicarem coses molt interessants, com és habitual. Abans, però, tinc la Marta Cailà, que ens vol comentar...
Sí, us vull fer una pregunta.
Una línia directa.
Sí, senyor. Ah, no sé si sabeu per què Línia Directa és una asseguradora insubstituïble.
No, perquè
sabeu?
Directa ho és segur.
Això entre altres coses.
I t'atenen de seguida.
L'explicació, mira, Edgar, l'explicació és que precisament amb l'assegurança de cotxe de Línia Directa tens, entre molts altres avantatges, vehicle de substitució en cas de sinistre, robatori... i fins i tot d'avaria. Canvia-t'hi i te baixen el preu de l'assegurança de cotxe de totes. Entra a lineadirecta.com o truca al 917-700-700. 917-700-700.
Ja està, l'he apuntat. M'ha costat.
El valor de ser directe.
Molt bé, doncs dit això, ja tenim el programa en marxa.
Sí, avui... i tenim la pregunta.
Tenim la pregunta.
La pregunta, perquè poseu-nos en situació. El Barça juga demà i dieu, però per què? Perquè tenia el partit pendent de la Supercopa, és contra Osasuna, curiosament, com la semifinal de la Supercopa. I avui la pregunta va relacionada amb com rebrà l'afició a l'equip demà a les 7 de la tarda de Montjuïc. amb crispetes, amb ovació a Vitor Roque, amb crits de Òscar sí, Xavi no, o amb crits també de Echevarría, oé, oé, oé. Aquestes són les quatre opcions. Marta, avui tenim
moltes ganes de saber com va el tema. Jo no sé com... No sé com l'afició rebrà l'equip de Xavi, però el Xavi que no es queixi tant, perquè el que he hagut aguantar jo com a president de Barcelona, el del Xavi és jauja comparat amb el meu. Jo havia aguantat pitades, havia aguantat boca durada, impressionats, eren tremendes. I mentre el soci estava girat pitant al palco, jo aguantava allà clavat com el palo del banderí. Jo no marxava, ni em buidava, ni dimitia, ni res de tot això, perquè el soci pogués, en aquest cas, protestar amb llibertat. I escolti, el Canal Plus ho van narrar així,
Bañuelos en toda la grada, Gaspar que no se retira. Pero es un documento este que estamos viviendo verdaderamente para guardar en la retina. Están intentando convencer a Gaspar de que se retire. El público se arremolina al lado de el palco. Le ha caído una almohadilla al presidente. Gaspar quiere seguir aguantando. El clamor es...
Això sí que eren xiulades, eh?
Si no recordo malament, el mes que ve farà 21 anys d'aquell moment, un febrer del 2003.
Escolta, era un forn, eh? Jo sé que era...
I a mi el que més m'agrada va ser quan la gent li deia: va, Joan, som-hi,
marxem. No, no, deixeu-me.
Va, Joan,
deixeu-me, per favor, deixeu-me sol. Jo aguanto el que faci falta. I si tinc que tornar a ser president del Barcelona, jo m'ofereixo i ja tinc l'anunci a punt, i si cal, torno.
Joan Gaspar, el millor del passat i el millor del futur.
Amb nosaltres, el Barça ho guanyarà tot. I, a més, disfrutarem.
A més, és un eslògan. Marta, com van el tema de les respostes? Perquè avui, insisteixo, són sucoses. Crispetes, ovació Vitor Roque, Xavi, sí, Xavi no, Òscar sí, o Echevarría.
Doncs l'opció més votada ara mateix és amb crispetes. Un 39,7% dels oients que han participat en aquesta enquesta opten per les crispetes. Després hi ha un 29,1% que diu Echevarría, oé, oé, oé. Un 18,1% que diu que seria, el rebrien amb una ovació a Vitor Roque. I un 13,1% Òscar sí, Xavi no.
Doncs ja ho tenim. Bé, aquesta és una miqueta el soci que pot pensar. Demà algun d'ells, bueno, segurament...
Soci, aquí vota soci molt aficionat, tribunero.
Molt tribunero.
Això està obert a tothom, eh?
Qui no es podem acusar mai de tribunero són els que avui ens acompanyen. Tenim dos homes i una senyora, com recordant aquell programa TV3, canviant una mica el titular. Avui ens acompanyen els habituals dels dimarts. Fernando Polo, de Mundo Deportivo, amb camisa intacta, per sempre. El gran Xavi Torres, avui Bravo. Vestit a les postures de Lluís Carreras. All Black, l'home de negre. Jo crec que és per el dol que ara travessem a Can Barça.
Que, per cert, ens apuntaven a micro tancat que aquesta xiulada de Joan Gaspar va ser... Ho va petar gol a gol.
Gol a gol, rècord d'audiència.
Veiem allà clavar com si fos una bandera. Allà, sí,
això. Això va ser el gol a gol, deuria ser el resum del partit.
No, perquè...
O va ser en directe o com
va anar? Clar, perquè quan va acabar el partit, nosaltres ja podíem connectar. No podies connectar durant el joc, però sí podies connectar després. I clar, tota aquella escena amb el president de peu, amb el cosí dient-li marxem, i ell Maldonado per allà també arreglant-ho. Clar, tot allò era en directe. A més, va ser llarguíssim aquell gol.
No va ser quan ell va dir alguna cosa per caritat cristiana?
No, això va ser a l'aeroport.
Aeroport.
Perseguint-lo les càmeres, buscant el seu cotxe, i es va parar un moment i va dir: per caritat cristiana, no em seguiu més. Deixeu-me en pau.
Deixeu-me en pau.
Tu que ets un mestre fent documentals, podries fer-ne un de Gaspar.
Saps
les frases, el tempo, quan ho va dir, quan ho va fer.
Ja vam comentar un dia que potser el tema de la veracitat a les seves declaracions no seria molt fort. No seria un fort del documental.
Tinc els pantalons dels Beatles, els hi vaig donar.
Exacte.
Va posar prova com a periodista, Xavi.
Si no n'he vero, ben trobat.
El contrast del negre és el blanc, en aquest cas Laura Aparicio, un s'infiltra els dimarts.
Bona tarda. Com esteu?
Avui hem volgut convocar una cúpula important perquè tres dies després ha parlat Xavi. D'entrada, no sé com creieu, comencem amb la pregunta, no sé com creieu que rebrà l'afició demà a l'equip. Amb crispetes, com diu l'audiència, majoritàriament?
Sense cap mena de dubte, entre altres coses, perquè aquest moment del Barça, i vull dir Xavi, però també vull dir els jugadors i probablement també la junta directiva, té molta sort que els partits siguin a Montjuïc. Allà hi ha 10.000 socis. Imagineu-vos això, el 3-5, bueno, el 2-4, el Madrid, aquestes històries,
amb 100.000 persones.
Al Camp Nou, sí, amb 100.000
sí,
persones.
Sí, exacte, 100.000 persones.
Vull dir-te que...
Bueno, com el document que hem posat amb Gaspar.
Sí, bon rotllo, sí. Bon rotllo, demà bon rotllo, perquè hi ha 10.000 socis, la resta són guiris. Sí.
Tot i que dissabte es van sentir molts xiulets, sí, sí. Jo era a l'estadi i el que vaig viure feia molts anys, que no es veia a Can Barça.
Sí, doncs mira, jo vaig veure el partit a la tele i no vaig tenir aquesta percepció. No, almenys a través
directe...
a la televisió no arribava aquestes xiulades. I
ara, sí.
Sí que a través de la televisió veies un cert desencís a l'estadi, doncs... però no t'arribaven aquestes xiulades.
Al final del partit sí hi havia xiulades. I realment, ara li deia a l'Edgar abans d'entrar a programa, puc entendre que després del partit i la situació viscuda dissabte a Montjuïc, Xavi Hernández comunica...